la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon dia i benvingudes, benvinguts un nou dissabte a la veu dels animals i la natura. En primer lloc, i abans que res, us fem, com sempre, un breu resum dels principals continguts que podreu escoltar avui. El programa d'aquesta setmana comptarà amb les nostres seccions habituals, les notícies, el sabies què, la galeria dels experts, famosos i solidaris amb els animals i la natura, un consell de com prevenir accidents en els nostres animals de companyia i l'entrevista, avui amb en Carles Flaquer, responsable del Museu de Ciències Naturals de Granollers, amb qui parlarem de ratpenats. Com sempre, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho escoltareu mitjançant les següents veus. Blanca Aranyó, Francina Ballester, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, Paula Moreno. Iniciem, com sempre, el programa amb secció de notícies aquí a la veu dels animals i la natura, programa de l'ONG ADA, l'Associació de Defensa dels Drets dels Animals. Mataró és llorejada com a ciutat amiga dels animals. L'Ajuntament de Mataró ha estat guanyador del Premi Millor Programa d'Integració, Convivència i Tinença Responsable en el marc dels Premis Ciutats Amigues dels Animals que atorga el Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. El lliurament d'aquest guardó es farà a Madrid el proper dijous 24 d'octubre. El premi ha reconegut la coherència, consistència i transparència de les diverses polítiques de benestar animal que ha dut a terme aquest Ajuntament. L'any 2018, el consistori mataroní va posar en marxa l'Oficina de Tinença Responsable i Benestar Animal. A través d'ella s'ha encarregat d'oferir recursos especialitzats, formació per treballadors municipals, d'obrir polítiques i espais vinculats a tinença responsable i de promoure els drets i el benestar dels animals. Alguns projectes que s'han volgut destacar han estat la construcció de noves àrees recreatives per l'esbarjo dels gossos dins del Parc Central i la posada en marxa de la platja per a gossos a la platja de Ponent. Felicitem des d'aquest programa a la ciutat de Mataró i al seu ajuntament per aquest guardó que és fruit de la tasca realitzada en favor dels animalons. I no volem oblidar-nos de fer menció també a la feina que fa temps que fa l'ESPAM, la Societat Protectora d'Animals de Mataró. L'informe Planeta Viu 2024 avisa de la pèrdua de biodiversitat. El Fons Mundial per la Natura, una important entitat conservacionista internacional, ha publicat el seu informe periòdic Planeta Viu 2024. El text explica que en els últims 50 anys la biodiversitat d'aquest planeta s'ha reduït en un 73%. El descens més important s'ha produït en els ecosistemes d'aigües dolces, en un 85%, seguit pels ecosistemes terrestres, amb una baixada del 69%, i dels marins, amb el 56% de pèrdues. Els factors principals d'aquest declivi, tots a conseqüència de l'activitat humana, han estat la degradació i pèrdua d'hàbitats pels canvis d'ús del sòl, per l'agroramaderia industrial, per la sobreexplotació de les plantes i animals, per contaminació i també per l'escalfament. Els autors d'aquest informe adverteixen que sense protegir la natura i sense modificar els hàbits de producció i de consum ja insostenibles, la tendència continuarà sent la veloç pèrdua de la biodiversitat. És per aquest motiu que requereixen els polítics que han de participar a la Cimera Mundial sobre Biodiversitat, la COP16, que celebrarà entre el 21 d'octubre i l'1 de novembre a Colòmbia, d'elaborar plans i mesures més ambicioses. Accions basades en la ciència per tal d'aturar i de revertir la pèrdua de biodiversitat, reduir les emissions d'una manera equitativa i disminuir el consum excessiu a nivell internacional. Queden sols 5 anys per assolir els compromisos mundials per restaurar la biodiversitat i la natura, fixats per abans del 2030. Som davant d'un repte enorme per fer front a dues crisis que estan plenament relacionades, la pèrdua de biodiversitat i l'emergència climàtica. Esperem de poder arribar a temps per garantir el futur i el benestar de tots els éssers vius d'aquest planeta, una fita cada cop més complicada. I després de tants anys es continuen matant balenes pel consentiment d'una comissió balenera que ho permet per les pressions de sempre. Nou fracàs per la creació d'un santuari de balenes al sud de l'oceà Atlàntic a causa de la pressió dels diferents països baleners, Noruega, Islàndia i el Japó, els de sempre. Aquest ha estat el resultat de la votació feta a la darrera reunió de la Comissió Balenera Internacional, celebrada la setmana passada al Perú, una entitat intergovernamental creada l'any 1946 per garantir la preservació dels cetacis i evitar-ne la caça indiscriminada. Fa 25 anys que s'està intentant crear aquesta zona protegida pels cetacis davant dels mercats i interessos comercials dels països baleners. Semblava que aquest cop tot sortiria endavant perquè hi donaven suport la majoria dels països integrants d'aquesta comissió. Però un sol vot va tornar a fer que la iniciativa no prosperés. Per tal de ser aprovada, la proposta requeria un sí de les 3/4 parts dels 57 països que hi tenen dret a vot. Al final, 40 d'ells, entre els quals l'estat espanyol, s'hi van mostrar a favor. 14 van dir que no a la creació del santuari i 3 van abstenir-se. Islàndia, Noruega i el Japó són els únics països, des de sempre, que continuen caçant balenes amb finalitats comercials i que, en alguns casos, també aleguen falses finalitats científiques. Fa ja massa anys que es demana que es compleixi la prohibició internacional establerta el 1986 per la Comissió Balenera Internacional. Entitats ecologistes i animalistes ho han estat denunciant durant molt de temps, com ha estat també el cas de l'Ada. S'estima que durant el segle XX es van caçar prop de 3 milions de balenes, un fet que en va comportar la seva quasi extinció. Aquests emblemàtics animals han d'afrontar ara, a banda de la caça, les moltes amenaces que sorgeixen als oceans, com l'alteració dels seus hàbitats, l'augment de la temperatura, l'intens trànsit marítim que provoca col·lisions amb els vaixells, la contaminació o l'augment de les xarxes de pesca on poden quedar enredats. Seria de desitjar que la propera reunió de la Comissió Balenera Internacional, finalment i després de tants anys, hi hagués un acord del conjunt de països per crear aquest santuari tan vital. En cas contrari, potser ja no farà falta perquè ja no quedaran balenes.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que els estornells tenen l'habilitat d'imitar els sons, la música i les veus humanes del seu voltant? La seva capacitat mimètica ha quedat reflectida en cites literàries des de fa segles, però, sens dubte, un dels estornells més famosos ha estat el que va conviure com a animal de companyia amb l'insigne compositor Mozart, que el va immortalitzar dedicant-li una de les seves partitures amb el títol del Cant de l'Estornell. A l'any 1784, Mozart va quedar fascinat per l'ocell quan va escoltar com imitava l'estrofa d'un dels seus concerts. Quan va morir, després de 3 anys de companyia i efecte, el cèlebre compositor deixava constància de la seva tristor amb un breu poema. L'estornell vulgar és una espècie molt comú i abundant a Europa. Al mes d'octubre, poblacions provinents del nord del continent migren cap a les zones mediterrànies on romanen fins al mes d'abril. Viuen agrupats per centenars i milers. El més espectacular és contemplar aquests grans estols d'ocells movent-se per l'espai aeri de manera tan perfectament organitzada i sincronitzada, dibuixant figures molt diverses i ben retallades que tan aviat s'estrenyen com s'expandeixen. S'alimenten en gran mesura d'insectes, cucs i larves, ajudant amb la seva intervenció a la desaparició de plagues de forma natural. A la dècada dels 80, es va observar que les seves poblacions anaven disminuint afectades pels canvis en l'agricultura en els camps i els seus hàbitats naturals, especialment en els països més septentrionals d'Europa. Concretament al Regne Unit, les seves poblacions es van reduir quasi un 80%. Quan observem aquestes espectaculars estols d'ostornells volant i cantant lliurement, recordem que les seves habilitats i beneficis recompensen amb escreix les molèsties ocasionals que en alguns moments poden produir.
Galeria de l'Expert amb Jordi Vigues, periodista, escriptor, ecologista, divulgador ambiental i autor del llibre Per un bon clima. Jordi, una de les altres coses que hem de tenir molt en compte, com a consumidors també, és fixar-nos en les etiquetes.
Sí, cada vegada hi ha tanta informació en les etiquetes que a vegades ens confonen que potser és un dels objectius que tenen. Aquest ens obliga a prestar bastanta atenció al que volen dir les etiquetes en realitat. Entre altres perquè ara s'ha introduït un nou etiquetatge nutricional a la Unió Europea que ajuda a que els hàbits de consum deixin enrere els aliments que tenen molts greixos, etc. Ara sabem si un producte té restes o residus o és orgànic, ecològic o biològic, que són únicament pels aliments, i aquestes qualificacions estan certificades d'una manera concertada, és a dir, no ho decideix el fabricant, sinó que el fabricant ha de complir una normativa pública per poder dir que un producte és ecològic, orgànic o ecològic. No? En aquest sentit, hi ha hagut un avanç important, que és una regulació concertada, regulació que intenten a vegades ara saltar-se dient que són productes naturals. Ja ho sabem que aquest és una mica l'enganyifa. Nosaltres volem productes sense plaguicides, sense residus químics de síntesi, i això és factible a través de l'agricultura ecològica. Però el que no són els aliments també tenen un etiquetatge energètic, en el cas dels electrodomèstics, de l'equipament domèstic, els més importants, que es va estenent, que inclou no únicament si són eficients en el consum d'electricitat pel servei que presten, sinó també tenen en compte el soroll que fan o les vibracions que tenen, etc, etc. Estem davant de la possibilitat de que en el futur l'etiquetatge no estigui en mans de les empreses, sinó que sigui concertada socialment, com és en l'agricultura. No sé quan viurem una concertació de la indústria de l'automòbil que diu que tots els cotxes són més ecològics i que fins i tot pot seguir tirant benzina sense que passi res. Estem davant d'una situació una mica complexa. La crisi climàtica ens obliga a accelerar. Com menys accelerem ara, més haurem de córrer al final, que serà el pitjor moment on complir els compromisos de la Unió Europea.
Heu escoltat La Galeria de l'Expert, amb Jordi Vigues, periodista, escriptor, ecologista i divulgador ambiental.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Hola, animalons, amigues i amics. Avui recordarem la més famosa Big Band que existia als Estats Units. I estic segur que per vosaltres també. És la de Glenn Miller. Neix a principis del segle passat. Va ser el rei del que es diria swing. Era una música ballable que entusiasmava la joventut. Els seus anys de fama anaven des dels anys 30, dic del segle passat, fins als 40, quan va morir. Us he escollit les peces més conegudes que estic segur que molts de vosaltres les recordeu. Per exemple, In the Mood, American Patrol...
Thank you.
Seguiu escoltant Ràdio Estel, seguiu escoltant La veu dels animals i la natura, programa de l'ONG ADA. Temps per l'entrevista, avui volem parlar de ratpenats i volem parlar en concret de l'activitat també que du a terme el Museu de Ciències Naturals de Granollers. I per parlar-ne saludarem en Carles Flaquer, que ara presentem. Carles, en primer lloc, bon dia.
Bon dia.
El Carles, que és biòleg i és responsable del grup de recerca en quiròpters, en ratpenats, per tant, del Museu de Ciències Naturals de Granollers. Un museu que pren entitat pròpia el 1987 com a part i secció del Museu de Granollers, ja existent des de fa més de mig segle, i que bàsicament es dedica a diversos camps que ara investigarem. Tu, Carles, hi entres fa molts anys, en concret el 2004, si no m'equivoco, no? Explica'ns una mica com van ser aquests inicis, també.
Sí, abans i tot, eh? Abans i tot.
Abans i tot.
Vaig entrar... Sí, imagina, estem parlant de quan es feia el servei militar, i aquesta és la meva anècdota. Jo vaig entrar fent la prestació substitutòria en el Museu de Ciències Naturals de Granollers. A mi sempre m'havia agradat molt la natura, sobretot la zoologia, i estudiava per biòleg, i vaig entrar, estem parlant de devia ser el 97, vaig començar a fer les primeres pràctiques en aquí, amb temes molt diferents dels que després vaig fer, com molt bé has dit, eren els ratpenats.
Es crea aleshores l'àrea d'investigació en aquests temps, en els primers anys 2000, sobre ratpenats. De fet, la crees tu, no?
Correcte. Podríem dir que vaig fundar aquella àrea, el Museu de Ciències Naturals, dirigit per l'Antoni Rizabalaga. Tenia una vocació de crear seguiments de biodiversitat amb ciència ciutadana, i en aquell moment, per situacions, doncs, també per curiositat, com a bon mamífer, doncs... vaig veure que hi havia un desconeixement molt gran sobre el grup de les quiròpters o ratpenats, i vaig indagar fins que vam anar a poc anar construint un projecte que actualment està en un punt molt àlgid.
Ara definirem una mica tot aquest projecte. Us diem abans també que el Museu de Ciències Naturals de Granollers inclou col·leccions de fòssils, mostres de roques, herbaris, etc, etc. Una biblioteca, un centre de documentació també del Parc Natural del Montseny, una estació meteorològica a Granollers també, que funciona i es va inaugurar el 1950, i un centre d'educació ambiental, en concret a Can Cabanyes, i també fa diverses activitats, també per si voleu entrar i per si voleu entrar més en tota aquesta activitat. Ara entrem també en un congrés específic que es va fer a Tarragona i que vau organitzar també vosaltres, però abans, i per parlar de la recerca de la qual parlarem després, defineix-nos una mica què és el BBO.
Doncs mira, seguint aquest fil que hem dit abans, els que vam començar aquí al museu vam començar línies, com has dit tu, de recerca, de papallones, de ratpenats, de petits mamífers en general, petits mamífers semblant de lirons, de ratolins, seguiments de fauna en general, que fossin fauna que ens expliquessin la biodiversitat del nostre entorn i també que servissin com a bioindicadors. Bioindicadors vol dir que t'indiquen, en aquest cas, la salut dels hàbitats o els entorns naturals que tenim. Amb aquesta filosofia nosaltres vam anar creixent i vam anar aportant coneixement, i al final se'ns va valorar des de la Generalitat de Catalunya com a un grup de recerca homologat i actualment consolidat sobre biodiversitat i bioindicadors. Per això el nom de BBO, no? Que som bàsicament això, un equip que es dedica al seguiment a partir de ciència ciutadana i a portar coneixement, i actualment també publica aquest coneixement a la part de revistes prestigioses internacionals.
Ara acabarem de definir totes les potes d'aquest grup del BBO, però d'entrada, Carles, i perquè facis una valoració, crec que és prou important, amb tot el que solem parlar també nosaltres, de centrar-nos també en aquestes investigacions més aviat de poblacions, de taxonomia, de exactament quins individus, quants individus, a on estan aquests individus, no? Tot això al final és bàsic també per fer-nos una idea de on som i què hem de fer també per conservar-ho.
Sí, jo per simplificar-ho molt, sobretot per la gent que no està molt avesada a la natura, nosaltres el que diem que estem fent és inventari. Inventari vol dir, aviam, sapiguem el que tenim, perquè quan ho perdem, sapiguem que ho hem perdut, almenys, perquè aquest és un dels problemes que a vegades hi ha, no? Que no s'és conscient ni es valora el que perds perquè no ho coneixes, ni ho coneixes ni t'ho estimes. I llavors aquesta és la nostra feina, no? Fer que s'aporti informació, en aquest cas d'animals, i, com has dit molt bé, quantificar les espècies, per tant, la diversitat, i quantificar les poblacions, la quantitat d'individus que tenen cada espècie. Llavors, a partir d'aquí, saps que es fan categories i aquestes categories, sobretot a nivell polític i a nivell de legislació, és molt important endreçar-les i ara mateix, no fa molt, doncs va sortir el catàleg de peces amenaçades de Catalunya i aquí el nostre equip hi aporta moltíssima informació.
Entre tots els projectes o, diguem-ne, potes que teniu de tot aquest seguiment, d'entrada ja en definim tres o quatre, el Quiro Hàbitats, que és un seguiment, tu ens ho definiràs millor, és un seguiment de poblacions a través de mostreig acústic.
Sí, deixa'm dir que, aviam, els ratpenats, quan jo vaig començar, no m'hagués imaginat mai que aconseguiríem vincular un projecte que ja de per si era tan difícil, per això vaig començar amb ratpenats, perquè estudiar ratpenats és molt complicat, perquè són animals que van de nit, són molt poc fàcils d'observar i de capturar per tenir una formació, i llavors semblava que això no podria arribar a ser mai un projecte de ciència ciutadana, que actualment és, i un dels més potents d'Europa. Llavors, això ha implicat que hem hagut de trobar maneres de poder, diguem, compartimentar mètodes i protocols per poder fer seguiments adequats. Un dels grans avanços que va haver-hi amb estudis ratpenats és la tecnologia dels detectors d'ultrasons. Això què vol dir? Tenir uns aparells que et poden gravar els sons que fan els ratpenats, que són ultrasons, coses que no són audibles. I no només es poden gravar, sinó que després tenim un software, un programari, que permet analitzar-los i identificar el que estan fent i quines espècies són. Partint d'aquesta premissa, molt ràpidament, el Quiro Hàbitats el que fa és tenir informació de quins ratpenats i quants i què estan fent en els hàbitats. Com t'he dit abans, la base és bioindicar també. Per tant, aquesta informació et dirà quin entorn tens. Jo només veient, per exemple, els sons de ratpenats que hi ha en un lloc, mal que no coneix el lloc, jo sabré si aquest lloc és forestal, si és un bosc madur, un bosc treballat, si és una zona urbana, si és una zona aquàtica, etc. Perquè ens fem una idea. Quiro Hàbitats fa això. I ho aproxima la gent. Actualment ja hi ha molts voluntaris, perquè ho hem anat simplificant, que són capaços de ficar aquest petit aparell, un detector d'ultrasons, i nosaltres tenim cursos perquè puguin analitzar aquests sons i treure les seves conclusions i tenen la seva plataforma per poder penjar els seus sons i conèixer les comunitats de ratpenats del seu entorn.
Clar, perquè tot això que estem parlant al final és adreçat també a la gent, a que la gent pugui participar, no? Tot això dius que, per exemple, en aquest projecte hi ha com més de 3.000 llocs diferents i molts voluntaris també seguint a través d'ultrasons, però com si jo, per exemple, estic interessat, com entro, diguem-ne, dintre d'aquest món i com em puc formar?
El primer és entrar a ratpenats.org, la web està molt ben preparada. Entres a ratpenats.org, com has dit tu, doncs està molt bé xafardejar, perquè hi ha protocols adequats a cada persona, sobretot a persona, no per coneixement, perquè coneixement pot ser zero des d'un principi, però sí que és veritat que l'important aquí és dir quant temps tinc disponible, perquè depenent del temps que tinguis disponible pots estar vinculat a un projecte o un altre, uns tenen més complexitat que altres, no? I en aquest sentit, tu entres, fins i tot pots connectar directament, pots obrir el teu espai, tu pots ficar el teu espai, tindràs el teu password, tindràs la teva entrada, i penges una localització i fas un dels protocols. Pots fer tots quatre, pots fer-ne un, estem parlant del Quiro Hàbitats, que has dit tu, estem parlant del Quiro Rius, que és un seguiment d'un tros de riu, de ratpenat, quan tu saps els ratpenats d'aigua, que és una espècie molt concreta que hi poden haver, estàs parlant del Quiro Refugis, que en aquest cas va vinculat a saber quines espais, cavitats, cases tenen refugis de ratpenats cavernícoles, i per darrer el Quiro Caixes, que és molt un protocol agafat també de l'entorn anglosaxó, que és, si penjo unes caixes no només les deixo allà, sinó que tinc la informació d'aquests refugis que he agafat artificials de caixes, doncs poder volcar la informació a la plataforma. Simplificant és això, però després nosaltres el que fem és realment crear una comunitat de voluntaris en els quals, amb els quals estem connectats, els quals els formem, els quals els venen a veure'ns, els quals fem trobades, etc.
Ratpenats, els quiròpters, un ordre de mamífers placentaris. Hi ha com més de 1.000 espècies catalogades. De fet, és, si no m'equivoco, és el segon grup, darrere dels rosegadors, més important pel que fa a espècies en mamífers. Per tant, estem parlant d'un grup ampli, estem parlant de l'últim, de l'únic grup o espècies de mamífers, diguem-ne, que volen, que poden tenen aquesta capacitat de volar, que van des de molts pocs metres fins a més d'un metre i mig, fins i tot, que poden mesurar. I no sé durant tot aquest temps, Carles, exactament, i evidentment haureu mesurat moltes coses, però quines són les principals conclusions que heu pogut treure en aquest seguiment de poblacions?
Bueno, aquí seré quasi una mica filòsof, una mica el que deia el Sócrates. Solo sé que no sé nada, que deia, no, aquell? Bueno, bàsicament estem parlant de que el més interessant dels quiròpters o ratpenats és que són animals molt complexes, que eren molt desconeguts fins fa molt poc, i estem parlant d'animals que ja hi eren a l'època dels dinosaures, com hem vist només amb aquesta xerrada, doncs amb adaptacions tan importants com el poder volar, un mamífer volador, o emetre ultrasons i veure si a la nit. I estem coneixent nosaltres, no fa pas molts anys, hem trobat espècies noves a Catalunya, fins a la Península Ibèrica, imagina, estem parlant d'un mamífer, espècies noves per la ciència també se n'estan trobant actualment, sobretot alguns companys que treballen en zones pues, amazòniques, etc. I estem parlant de mamífers, insisteixo, no estem parlant d'insectes. I per tant, hi ha molt, molt recorregut per conèixer. Nosaltres, per exemple, ficat un exemple a Catalunya, doncs, clar, que estem treballant ara amb una espècie que vam trobar fa poc, que es diu el ratpenat argentat o el ratpenat alpí, orellut alpí. L'orellut alpí i el ratpenat argentat són dos ratpenats que viuen a alta muntanya. Llavors, intentem conèixer què fan allà, què indiquen. Per exemple, l'orellut alpí et sorprendrà, però és un animal que viu als 2.000 metres i s'amaga a sota pedres, a tarteres i pastura agafant insectes dels prats. Per tant, et dono tota aquesta informació perquè veig que no se'n sols aquell ratpenat que veiem sota el fanal en una gran ciutat, que també té el seu interès, òbviament, doncs existeix. Per tant, aquí el que hi ha és un món encara per anar coneixent moltes coses d'un animal que és força desconegut i que sí que hem vist, amb el que t'he dit abans, que comença, algunes espècies estan molt amenaçades perquè no les trobem enlloc, quasi.
Hi ha una espècie, el Natusi, que vosaltres també en feu un seguiment, Pipistrella de Natusius, que té una característica que pot fer recorreguts fins i tot de 2.400 quilòmetres.
Sí, aquesta espècie justament vaig fer el doctorat jo amb ella. Fixa que l'única colònia estable que es coneix a la Península Ibèrica és el Delta de l'Ebre, on vaig fer el doctorat. I com bé dius, és una espècie que fa grans desplaçaments. No és única, hi ha diverses espècies de ratpenats que fan grans desplaçaments. No migren com els ocells, o sigui, ratpenats poden letargar-se, poden tenir una mena d'hibernació en la qual, mentre no hi ha insectes, doncs, s'estan, com la imatge que molts tenim al cap, doncs, en una cova, baixant les pulsacions i estant-se quiets i no gastant fins que surtin altre cop la primavera i tinguin insectes. Però és veritat que també tenen un comportament de desplaçar-se de casa d'estiu a casa d'hivern, volem dir. I aquests individus, les femelles, en aquest cas, se'n van cap al nord-nord-est d'Europa, passen l'hivern aquí, se'n van a la primavera cap allà, bàsicament perquè allà tenen les femelles boscos més adequats per viure, perquè són forestals, sobretot, i tenen boscos molt, amb molt més insectes. Aquí a Catalunya es parla molt del bosc, que n'hi ha molt, que n'hi ha massa. De fet, a mi fins i tot em molesta una mica el discurs que està tenint sobre el bosc, i el que ens falta és bosc amb qualitat, madur, no explotat, no plantacions d'arbres, perquè aquests són els que donen refugi, donen biodiversitat. Mm.
Escolteu la veu dels animals i la natura, escolteu el Carles Flaquer, aquí a Ràdio Estel. Ell és responsable del grup de recerca en quiròpters del Museu de Ciències Naturals de Granollers. Hem definit una mica tota aquesta tasca, a la qual també podeu participar vosaltres. Podeu consultar-ne més dades a través del web, de fet és molt complet, MCNG, és a dir, les inicials de Museu de Ciències Naturals de Granollers, mcng.cat. I Carles, com dèiem, també aquest passat mes va organitzar un congrés europeu de recerca en ratpenats. Es va dur a terme del 2 al 6 de setembre, en concret al Palau de Congressos de Tarragona. Va congregar 400 investigadors de 45 països diferents. És a dir que, déu-n'hi-do, no sé exactament, suposo que va anar de conferències i de, bàsicament, compartir coneixements en la recerca, oi?
Sí, correcte. Com a tots els àmbits, hi ha experts, i en aquest cas, com que és un àmbit molt específic, aquí, com deies molt bé, vam aglutinar les persones que en saben més del tema, i és un tema que, malgrat alguna gent li pot semblar molt estrany, per dir d'alguna manera, clar, es toquen temes molt pràctics, des del punt del paper dels ratpenats com a controladors de plagues agrícoles, que fins ara doncs, el que hem vist és l'efecte contrari, no? El tipus d'agricultura que teníem, el que feia era perjudicar les poblacions de ratpenats, que eren les que en realitat controlaven molts insectes plaga, fins a informacions vàries de l'afectació de les renovables, per exemple, doncs de posar parcs eòlics en llocs que no hi ha hagut abans cap mesura per conèixer els efectes que tenen sobre la natura i maten, per exemple, això s'ha vist a Andalusia i altres llocs del món, Estats Units, Europa, doncs que són capaços de matar milers i milers de ratpenats i s'està estudiant com evitar això. Hi ha informacions molt variades també de noves metodologies per estudiar els comportaments de ratpenats, sobre la fisiologia, etc. Allà van sortir, diguem, com has dit molt bé, un recull de totes les dades dels últims 6 anys, perquè va haver-hi la Covid entremig i malgrat ha sigut de 16a edició, estem molt contents que ens hagin permès al nostre equip, que ja té prou capacitat, doncs, organitzar un event d'aquestes característiques, que realment, com pots imaginar, és tota una setmana que vam donar a conèixer la gent, també Tarragona i Catalunya en general, i vam compartir tota aquesta recerca sobre ratpenats.
Taxonomia, és a dir, quines espècies tenim, a on les tenim, quins serveis, també, si parlem de manera una mica més egoista, ens poden proporcionar també a nosaltres, quina relació tenen amb els seus hàbitats, com els hem de conservar. Tot això es va tractar aquí, ho tracteu també des del Museu de Ciències Naturals de Granollers. Convidem també la gent a que pugui participar en tots aquests programes que avui hem definit una mica i que pugui entrar més també en la feina que fa aquest grup de recerca de biodiversitat i bioindicadors, el BIBIO del Museu de Ciències Naturals de Granollers. Avui ens l'ha explicat una mica el Carles Flaquer, que és responsable d'aquest grup de recerca en quiròpters. Carles, moltíssimes gràcies avui per intervenir.
A vosaltres, la feina que feu. Gràcies a vosaltres.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Estàvem recordant l'orquestra del Glenn Miller. Li va tocar passar la Segona Guerra Mundial i es va incorporar a l'exèrcit, doncs feia concerts perquè els soldats poguessin oblidar aquells moments tan difícils. Al Glenn l'ascendiren a major i en plena guerra i després del desembarc de Normandia, en una petita aeronau des de Londres a París desaparegué i no se sap mai més res d'ells. Eren 3 passatgers i els pilots. Això va donar peu a que es fessin després tota mena de suposicions. Els talls que ara us passo són de la mateixa orquestra que durant la guerra i que foren trobades les cintes bastant més tard entre els arxius perduts de la BBC. Escolteu ara Tuxedo Junction, A String of Pearls i la cançó que caracteritzava la banda, sempre, Moonlight Serenade. A la propera, com sempre, si Déu vol. Thank you.
galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís de Paco León i Dani Rovira, respectivament, amb els animals i la natura. Paco León, director de cine i actor que ha participat en diferents sèries de televisió, és un dels artistes espanyols que va signar el manifest pels drets dels animals i l'abolició de les corrides de toros que l'Associació Parlamentària en Defensa dels Animals va presentar al Congrés de Diputats l'any 2007. Dani Rovira, per la seva banda, ha estat un dels actors espanyols que s'ha posicionat més contra el Toro de la Vega, els festejos amb toros i altres tipus d'espectacle amb maltractament pels animals. Aquest ha estat per avui la galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura.
Sabies que per cada llauna d'alumini que reciclem estalviem el 95% de recursos energètics i contaminants que generen quan l'alumini es fabrica a partir de la seva extracció directa de la natura? Es tracta d'un dels metalls més abundants de la Terra i també dels més utilitzats després del ferro i l'acer. Llaunes, envasos, paper, cotxes, vaixells, avions, edificis i infinitat d'altres productes industrials són fabricats amb alumini i es calcula un consum actual mundial de més de 25.000 milions de tones a l'any des de que l'any 1963 es van començar a fabricar les primeres llaunes de begudes. Els envasos sòlids d'alumini que es llencen a la natura poden trigar fins a 500 anys en desintegrar-se, raó important perquè tinguem cura d'evitar o minimitzar el seu consum i no oblidar-nos mai de llançar aquests envasos als contenidors de reciclatge. Un cop recuperat, seleccionat i premsat, l'alumini es fon i la seva reutilització torna a ser útil i infinita per a qualsevol altra nova fabricació.
Com prevenir accidents en els nostres animals de companyia?
Dins el cotxe, com hem de col·locar i subjectar els nostres animals de companyia per viatjar tots plegats amb comoditat i seguretat?
La normativa de trànsit obliga que els animals dins un vehicle han d'anar subjectats per garantir que no interfereixin en la conducció o l'estabilitat del vehicle, mitjançant un arnès enganxat al seient del darrere del cotxe, unint-lo al cinturó de seguretat. Mai poden viatjar deslligats. En cas d'accident, fàcilment sortirien projectats i els danys podrien ser mortals, tant pel conductor com per l'animal. Els gossos petits i els gats poden viatjar en un transportí col·locat al terra del seient del darrere o subjecte amb el cinturó de seguretat del cotxe.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel.
La noció de bé comú incorpora també les generacions futures. Les crisis econòmiques internacionals han mostrat amb cruesa els efectes danyosos que comporta el desconeixement d'un destí comú, del qual no poden ser exclosos els que venen darrere nostra. Ja no pot parlar-se de desenvolupament sostenible sense una solidaritat intergeneracional. Quan pensem en la situació en què es deixa el planeta a les generacions futures, entrem en una altra lògica, la del do gratuït que rebem i comuniquem. Si la Terra ens és donada, ja no podem pensar solament des d'un criteri utilitarista d'eficiència i productivitat per al benefici individual. No estem parlant d'una actitud opcional, sinó d'una qüestió bàsica de justícia, ja que la terra que rebem pertany també als que vindran. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us emplacem per al proper programa, com sempre, dissabte de 10 a 11 del matí, aquí, a la Veu dels Animals i la Natura, a Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.